Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem aquesta actualitat. Susana Díaz ha obert la porta aquesta tarda a presentar-se com a candidata a la direcció del PSOE. Ha dit que estarà on la posin els seus companys, o bé al cap o bé a la cua. La presidenta de la Junta d'Andalusia ha rebutjat un cop més la proposta feta ahir pel secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, de convocar un congrés exprés, justificant que primer és Espanya i després els assumptes orgànics. La dirigent socialista ha criticat la decisió de Pedro Sánchez de convocar també unes primàries per al proper 23 d'octubre. Tot això passa després que Pedro Sánchez hagi justificat encara aquest matí la seva decisió en una entrevista a la cadena SER i hagi dit que alguns dirigents territorials volen una abstenció per deixar que Rajoy governi i no ho diuen clarament, amb l'única excepció, això sí, del president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara. També ha reconegut Pedro Sánchez que no té bona relació amb bona part dels anteriors dirigents del PSOE, com ara Rodríguez Zapatero, Felipe González, Pérez Rubalcaba o Carme Chacón. Encara més notícies de l'actualitat. L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a 4 anys de presó Miguel Ángel Flores, el promotor de la festa de Halloween en Madrid Arena, ara fa 4 anys, que va acabar amb la mort de 5 adolescents. Flores, que era el principal acusat, l'han condemnat perquè el tribunal ha considerat que va ser el màxim responsable de la tragèdia. Tot això passa l'endemà d'un dia històric a Colòmbia, amb la signatura ahir a la nit, ja de matinada, hora catalana, d'un acord de pau entre el govern i la guerrilla de les FARC, que acaba amb 52 anys de conflicte, terrorisme i assassinats, amb un balanç de 300.000 morts, 45.000 desapareguts i més de 6 milions de desplaçats. A Cartagena de Índies han estat presents, entre d'altres, el president colombià Juan Manuel Santos i el líder de les FARC, Rodrigo Londoño. Fins aquí l'actualitat. Seguiu en sintonia amb Ràdio Estel amb el programa Paraules d'Amor. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
De dilluns a divendres, la Cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la Cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. A la Fundació Sercoevitae portem 25 anys cuidant persones i volem donar veu a tots aquells que també miren per la gent gran. Per això et presentem els Premis 25è Aniversari Sercoevitae. Premi als nostres avis, dirigit a alumnes de primària. Premi al millor projecte d'investigació sobre la gent gran, dirigit a estudiants de batxillerat i formació professional. Premi Gent Gran Activa i Solidària, dirigit a associacions i entitats de gent gran. Premi a la millor pràctica en la cura de les persones grans, dirigit al sector residencial sociosanitari. I premi al rigor i la sensibilitat per la gent gran, dirigit als mitjans de comunicació. Més informació a sercoevitae.es. Fundació Sercoevitae, 25 anys cuidant persones.
Fragment del programa Radio Eficàcia, on Glòria Serra, presentadora i moderadora del programa, ens parla sobre l'eficàcia publicitària de la ràdio.
En els darrers 6 anys, l'audiència ha augmentat de forma significativa i, sobretot, també més important, la fidelització de l'oient a la ràdio. 4 milions de persones en aquests moments escolten a Catalunya la ràdio.
Com has pogut escoltar, la ràdio pot donar a la teva marca molt més del que et penses. Escolta el programa sencer sobre la radioeficàcia a radioeficàcia.cat.
L'Església és la carícia de l'amor de Déu al món.
Joan Pau II. Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Una de les etapes més boniques de la vida és el festeig. És un moment on es passa de l'amistat a l'enamorament i d'enamorar-se a estimar. Es tracta d'un procés personal intransferible on les converses s'allarguen hores i hores per conèixer al màxim l'un de l'altre. Una metamorfosi on els sentiments van canviant fins a arribar a descobrir l'amor veritable. El festeig és com l'entrenament previ a la cursa de la nostra vida, la del matrimoni. És el moment on es posen les bases i on cal descobrir si realment el nostre projecte de vida en comú és semblant, si tenim les mateixes il·lusions pel que fa als fills o a la dedicació familiar. És important parlar amb confiança, actuar amb maduresa i aprofundir en el coneixement mutu. El festeig permet posar els fonaments sòlids perquè després el matrimoni no s'ensorri. Per això és tan important entregar-se al 100% i tenir molt clar que el primer objectiu sempre és fer feliç a l'altre. Un bon festeig permetrà construir un matrimoni ferm i basat en l'entrega i el respecte a l'altre. Però darrerament això de festejar sembla que quedi en segon pla, perquè moltes parelles opten per iniciar directament la convivència. I realment això reforça la relació o bé tot el contrari? D'aquest tema, doncs, en parlarem a la tertúlia, amb els nostres orientadors familiars del FERT, que també ens donaran consells per poder aprofitar aquest procés de coneixença i arribar ben preparats al matrimoni. Al programa d'avui, doncs, ens acostarem a aquesta etapa que tant ens il·lusiona la vida, la preparació de la ruta per iniciar el gran viatge que suposa el matrimoni. I com en tot gran viatge, cal preparar-ho bé, posant el cap i també el cor. Avui, a Paraules d'Amor, parlem del festeig.
So beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see her.
Amb aquest tema tan romàntic de Bruno Mars que es diu Just the Way You Are, comencem la tertúlia. Que fàcil és a vegades trobar cançons del tema de l'enamorament, del festeig. La veritat és que hi ha moltíssims temes, tots ells molt romàntics, i comencem, doncs, de com dèiem, el temps de tertúlia per parlar de festeig i preparació al matrimoni. Ens acompanyen aquí a Ràdio Estel els habituals del nostre programa. Tenim aquí a la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Bona tarda.
També tenim en Jaume Pujol. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
Sabeu que són orientadors familiars del FERT, col·laboradors habituals del nostre programa de Paraules d'Amor, i em presento, jo sóc la Magda Minguet i també m'afegeixo a aquest temps de tertúlia. Sentim aquesta cançó encara de Bruno Mars. Parlem del festeig, que la paraula en català potser està una mica en desús. Sembla que vingui de festa. Què passa? Que la festa és abans i quan comença el matrimoni ja s'ha acabat la festa? O com ens hem de prendre això del festeig?
No, ja comença la festa.
La festa quan comença? Perquè, clar...
És una de les etapes...
Ai, quan et cases, malament, no?
No,
tot el contrari. Molt
bé. És una de les etapes més maques, més il·lusionants, però fixa't que no dic la més maca, sinó una de les més maques, perquè encara després n'hi vindrà
una encara millor. Encara millora la cosa, no? Carai.
I és veritat, i és la més maca perquè tot és com nou, no? Tot fa il·lusió, descobrir una persona nova amb la que comences a intimar, amb la que et diverteixes, amb la que tens moltes coses en comú, i t'atrapa, no? I llavors, doncs, primer, la primera fase, doncs, és que flotes d'un pam al terra, no?
Ai, Laura,
que s'aterrissen els pèls...
Sí, és veritat.
Però és una de les més importants, i no ens podem quedar amb el sentiment pur.
Ens podem quedar volant, no?
No, hem de posar ja doncs, la voluntat, hem de posar la intel·ligència, hem de posar el cap, no? No solament el cor, sinó el cap. I les dues coses són molt importants.
Voluntat i intel·ligència perquè la cosa vagi endavant, no? Ens podem quedar, dius, flotant en un núvol.
Sí, igual que en el matrimoni, penso que, de fet, és important que hi hagi moments per volar i moments per tocar de peus a terra, no? El festeig, tot sovint... doncs es tendeix més a volar, i a vegades no tant a volar en un sentit romàntic, sinó a... Home, a que és un temps que tampoc s'han de definir uns objectius i que tampoc un s'ho prepara així de fredament, no? Després, evidentment, de les coses que no se n'ha parlat prou, doncs s'han de parlar a continuació després, en el matrimoni, no? I, home, hi ha temes que és important que es tractin abans, oi?
Que no trobis la sorpresa, sí, un cop ja has donat,
exacte,
el pas.
I amb aquest tema, com qualsevol altre, o com altres que són importants, moltes vegades ens entretenim més amb el material que no pas amb el que després serà fonamental.
Més amb les coses, vols dir, materials del dia a dia,
de preparar el pis, de preparar el viatge de noces, de preparar tota una sèrie de coses, de parlar de temes més materials, en quant a què farem, no? Farem això i farem allò.
I on viurem, bueno, tu, i què farem.
Tu què en penses d'aquest tema, d'aquest altre, no? O sigui, i temes, home, doncs, com el tema de l'actitud de cara, doncs, a tindre més fills o menys. A veure, la idea que un té després tindrà els fills,
sí,
que...
Sí, la vida és com és.
Però, no? Evidentment, quina és la teva actitud davant d'aquest tema, com davant dels altres, no? I un que no parlem quasi mai o que li donem voltes, a vegades moltes voltes, el tema de la sexualitat, no? És a dir, preparar-se per quan la sexualitat estigui en el primer terme. Perquè sempre parlem d'això com si, home, està en tercer, quart, cinquè, sisè... Bueno, potser sí que hi haurà moments de cinquè i sisè, però prepara't per quan estigui en el número 1. I aleshores que ho tinguis una mica assolit, que ho tinguis parlat, què espera cada un en aquest aspecte, igual que amb tots els altres.
Molt bé. Parlar de coses importants i parlar de sexualitat, el consell del Jaume.
De tot això, vull dir que no vull rebaixar el llistó, perquè el llistó és aquest,
Sempre és alt,
Tal com ha posat la Laura al començament, vull dir, el romanticisme, això és això.
Això és així.
És així, si no s'ha de rebaixar, no? Però sí que hi ha una desproporció amb la importància que se li dona a vegades al futur professional i amb el futur de la vida conjugal. O sigui que a vegades, doncs, bueno, possiblement, bueno, doncs, no, s'enamora, surt i tal, però hi ha molts joves que probablement banalitzen molt aquest tema. I això que estava dient el Jaume, que s'ha de parlar, doncs, potser no en parlen, potser viuen, o conviuen, entre cometes, sí, o com volíem interpretar-ho, o, bueno, doncs ho passen bé, però probablement no profunditzen. I jo crec que és un tema que cal parlar. Cal parlar, per exemple, en el programa d'avui. Per què? Pues perquè és un tema important en la vida. És important, depèn de la felicitat. Depèn, bueno, és que forma part del teu projecte. No és un tema més, com dius, bueno, és que a més m'agrada molt la pintura i bueno, això és... Bueno, no és un tema més. Forma part de la teva vida. I crec que, si jo tingués que dir, sempre a vegades ho dic, què vols dir amb això? Que està desproporcionat el temps que es dedica a la teva carrera, al teu futur professional, doncs, sigui un èxit, sí, i el temps que es dedica a aturar-te perquè això també sigui un èxit, fins i tot per triar bé, fins i tot doncs, per realment arribar doncs, a decidir efectivament amb qui t'has de casar. Bé, bueno, per fer-ho bé, en definitiva.
Dedicar temps a preparar-nos perquè la nostra vida perquè personal no sigui un èxit, no només la professional.
Això mateix. Vull dir que a mi em sembla que és un tema bàsic.
Sí, però com ho podem fer? Perquè no hi ha universitats que et preparin pel matrimoni. Ah, bueno. Jo crec que en aquesta pregunta és molt important... La preparació del matrimoni no es pot improvisar. Uh-huh. I té molt a veure, des del meu punt de vista, amb la formació que has rebut a casa teva i el que has vist a casa teva. Si tu veus que els teus pares han sigut una parella, un matrimoni que s'ha ajudat, que s'ha respectat, que s'ha ajudat, que han enfrontat els problemes, els disgustos, les dificultats pròpies de la vida amb maduresa, amb esperit de superació, que hi ha hagut entrega, que viuen i lluiten per tirar endavant aquest projecte comú, de família... Si tu has vist això i aquesta relació ha sigut molt formativa i enriquidora, tu buscaràs el dia de demà algú que s'assembli i que amb qui puguis fer un projecte de vida semblant...
Si als dels pares. No?
Exacte, als pares, no? I això té molt a veure amb la maduresa de cada persona. I si tu busques algú, com dèieu abans, doncs potser es fa èmfasi o es posa doncs, molt temps, molta entrega, molta dedicació a passar-ho bé, a viatjar, a sortir, a entrar...
Coses materials, que deia el Jaume,
aprendre
alguna cosa, no?
Però, clar, si te'n descuides de que has de trobar la persona doncs, estable, equilibrada, treballadora, honesta, no sé què em dir, doncs clar, dedicaràs el temps, els temes de conversa també a divertir-se i a passar-ho bé, evidentment. Però també voldràs conèixer en profunditat aquella persona, si reuneix aquests requisits, perquè és que si no, és com viure ingenuament, no? Tot és maco, tot és divertit, tot és emocionant.
Ara anem aquí, ara anem allà, clar, però després converses profundes,
clar, llavors,
ens trobem
una sorpresa.
Una
persona pues, que té desequilibris, no? O que té esteribots. Bueno, tothom tenim un enfado més o menys, però clar, hi ha gent... que dius, no, això no és ja... passa una mica de la ratlla, no? Uh-huh. O això, o amb com treballa, o amb com tracta els seus germans, els seus pares, els seus amics, si és lleial, o si és responsable, o és, bueno, pues a viure, que són quatre dies, no? Llavors, uh-huh. Bueno, és molt important el que has viscut tu, a casa teva...
I la coneixença de l'altre.
I tindre la idea de que, anem a veure, les coses no són un anunci, és a dir, que hi ha moments molt presentables i moments que poder aparentment ho són menys, però que s'han de viure tots. És a dir, si un veu que els pares, després d'una crisi que n'hi ha, no parlo només de les importants, sinó aquells enfados, aquelles coses...
Sí.
No? Doncs, un cop ha passat això, estan millor... Quan tu et trobaràs amb aquesta situació, pensaràs, bueno, a veure, això també serveix per arreglar coses. O sigui, enfadar-se no vol dir que s'estigui erosionant el matrimoni ni de que sigui una cosa que ens sortirem pitjor. En podem sortir i n'hem de sortir millor. És a dir, hi ha tota una sèrie de coses i tindrem en compte que, a veure, tot el que fem, tot, el noviatge, entre altres coses, té una transcendència, sempre. Però que tot és recuperable. És la mateixa idea que després amb els fills i després amb tota una sèrie de circumstàncies de la vida, doncs ens trobarem que dius, escolta, a veure, no desesperis, mm-hmm. que encara que estiguis en un moment que hi ha coses que les tindries que haver fet, bé, encara té arreglo
això, no? Encara podem arreglar, no? Mai està tot perdut.
Això no treu, que evidentment, si el noviatge es fa el millor possible, s'aprofita i es pren seriosament, evidentment, entrem en el matrimoni amb un peu, home, més decidit, més ferm, anirem més directament a lo important, no?
Si fem bé el noviatge, és el que dèiem, no? Els fonaments seran més sòlids perquè després el matrimoni no trontolli. I que si hi ha algun moment aquests ens has dit d'estar enfadats, que no passa res, que també ens enfadem amb els nostres pares i els seguim estimant igual, no?
Efectivament, sí.
Aureli.
Bueno, és que abans m'has fet una pregunta molt directa.
Ah, sí, que no hi ha universitats pel matrimoni, eh? A veure com ens prepararem per tot això.
Ara m'ho cuento de que justament el mes que ve tinc que donar una conferència parlant d'aquest tema, no? I clar, ara no puc desenvolupar això. Comprendreu, no puc. Però sí que el títol situa una mica tot el que desenvolupo allà, no? I ve a cuento la pregunta, perquè el títol és per encertar amb l'amor.
Encertar amb l'amor.
Per no equivocar-se. Uh-huh. I clar, amb aquest títol un podria pensar que és un problema només de triar bé. No, es va molt més lluny. I per mi el problema greu és que hi ha gent jove que creu que les coses són... Bueno, ja, mira, ja, avui dia la majoria dels matrimonis molts trenquen. Ja, bueno, ja no es casen, ja. Ja bueno, i que les coses... O sigui, que ja fins i tot ja creuen de que ja, ja la vida és així, tu, i que, mira, ja trencarem, no sé, no? I aleshores, diguéssim, el que jo proposo, i que crec que realment és una mica la solució, primera, creure, no és que sigui possible encertar. És possible, no hi ha cap dubte.
És possible, ara molta gent possible, ha encertat tota
perquè
la vida,
tots coneixem molts.
Sí,
tal,
molts
primera,
coneixem molts
però casos. El problema no és aquest, perquè també és possible que et toqui la loteria, però és molt difícil. No és gens probable que et toqui la primitiva, no és gens probable. És molt, no és que sigui probable, és molt probable encertar en l'amor com a quan es posen els mitjans. I aquest és el desenvolupament de la meva conferència.
Que ens hauràs de fer un
sí,
resum,
algun... Però el que vull dir és que és molt... I per què? Ara, simplement, he parlat del títol, no he dit res.
Per encertar en l'amor.
Per què? Per què? Pues perquè molts joves ja parteixen de que això ja no està tan clar de que sigui possible, perquè pensen que no és possible. Si és possible, segur. Fins i tot diuen, no és probable. Que no és probable. És que si es posen els mitjans, i quan es posen els mitjans, ja començaria, ja no començo ara, eh? Però per el que estava dient la Laura, no? Dic, quan un realment la seva motxilla, xilla vol dir els valors, les idees que té, la idea clara de realment de què es tracta, vull dir, a veure, l'amor humà, de què es tracta?
L'exemple dels pares, també
de què es tracta, de què es tracta, de què va la cosa? Quan un té unes idees molt clares, i un aleshores és coherent amb aquestes idees, i posa els mitjans, i sap que no existeix la perfecció, que no existeix, no és que és difícil, no, que no existeix. Que no existeix. I que, bueno, doncs aleshores va posar els mitjans, i aleshores no és que sigui probable, és molt probable. Vull dir, no he parlat de la conferència. Però sí que he dit una cosa, que molts joves no partegin de la base de que és improbable, perquè no és cert.
Però jo no sé si estic d'acord en això, perquè si tu preguntes a molts joves si es volen casar o si volen trobar una parella amb la que viure sempre, et diran que sí.
Ah, sí.
Ningú però crec que vulgui separar-se,
però que interiorment moltes vegades la mateixa vida, les mateixes pel·lícules, però no, això, el que veuen per la televisió, doncs ara mateix aquests dies hem parlat bueno, d'una figura, d'una parella que ha trencat... Bueno, aquest és un exemple.
Una revolució, però,
un exemple dels 500 que podríem trobar, no? Clar, arriba un moment que un es desmoralitza i diu, bueno, ja es veu que això sí, però no, Bueno, doncs, dir sí, si es posen els mitjans, I aleshores, explicant un per un, no? I a mi em sembla que és molt important. Torno a repetir el d'abans, És dir, és desproporcionat. No se li dona la importància que té.
O sigui, no, l'Aureli ens anima a que creiem en l'amor, que això sí que pot sortir bé, que pot durar per sempre.
L'amor avui dia està idealitzat. O sigui, s'entén amor com pur sentiment i cap dificultat. Llavors, clar, quan realment l'amor és entrega, sacrifici, renúncia i molta felicitat, doncs llavors la vida et canvia, els paràmetres et canvien. Si només és disfrutar, gaudir, rebre, i no hi ha la paraula donació, pues, en quan ve la primera dificultat, la primera crisi, la primera sorpresa que et deixa trontollant, pues no se n'en surten, perquè tenien un amor idealitzat.
Llavors que tot ha de sortir perfecte,
clar,
sempre. No?
I això no és, o sigui, no és real. No és real perquè la vida... no és així. La vida no... hi ha coses molt bones i hi ha coses que et costen. I l'amor, pues és... O hi ha una entrega i una donació, o no hi ha amor. Si només esperes de l'altre que et doni alegries i festetes, t'equivoques. No és possible. No és possible. És que tu has de donar, has d'entregar. I llavors aquí ve la maduresa, no? El creixement personal, de saber que en l'altre li has de donar per també rebre, no només és rebre, no?
És que quan les
coses a vegades va contra, pues, contra la comoditat, clar, contra la pròpia, pues, bueno, l'egoisme, la soberbia, i clar, això és la maduresa que s'exigeix amb qualsevol parella de nòvios que vulguin enfrontar una vida matrimonial d'èxit. Perquè, clar, és que a la primera de canvi es donen compte de que, ui, és que costa arribar a final
ja no,
de mes,
ja no
és que costa
res,
arribar
no?
a casa i posar bona cara, és que costa quan estàs cansat i no en tens ganes, és que el que sigui, no? Podríem posar 50.000 exemples.
Bueno,
no?
Això és el que diuen el desgast de la convivència.
Sí.
No és l'excusa que es posa quan les coses ja no van tan bé, no, és que ja no sentim res, ens hem desgastat.
Clar. Però llavors, s'ha acabat l'amor?
No,
és que no era amor. És que era egoisme.
De tota manera, penso que l'amor sempre s'ha idealitzat. Anys enrere, possiblement, la vida quotidiana, que era més dura en alguns aspectes, en bastants aspectes del que és ara, doncs es feia aterrar. Ens feia tindre que suar, tindre que patir, tindre que entregar-se més, no? Ara, si una persona no s'esforça una mica, doncs es viu i es pot viure una vida més superficial. Amb la qual cosa, doncs molt bé, eh? A la que hi ha dificultats, doncs tot és més difícil. O sigui, hi ha qui s'acostuma, home, tots tenim una tendència, no?, a funcionar amb un pla completament planet. I, en tot cas, si té que haver-hi desnivell, que sigui de cara avall. A la que tenim la més mínima pujada, el més mínim esforç que poder abans, amb altres generacions, es donava per suposat, ara, bueno, es pensa que un pot portar una vida una mica, doncs, de príncep i princesa, no? I aleshores, doncs, clar, no es planteja tant que aquí hi haurà un esforç. I l'esforç, poder, no és un esforç tant de suar, però segueix sent un esforç que s'ha de posar, doncs, a vegades, per juntar un caràcter amb l'altre i fer que siguin compatibles quan les coses fàcils no són, no? Uh-huh. Una de les coses que sentim parlar bastant ara és el tema de papers, no? El tema de papers. Escolta'm, i per què s'han de fer papers, no? Home, aquesta pregunta fes-li al banc, eh? Al banc que li demanes la hipoteca, doncs pregunta-li per què es fan els papers, no? Però, tret d'això, el que està clar és que sabem que amb totes les actuacions humanes, per molt bon advocat que tinguem, el millor document que es fa és aquell que no s'ha de revisar mai, que no s'ha d'anar a veure què deia això, eh? O sigui, quan un document es guarda i no s'ha de tornar a treure mai de la carpeta...
És que ha funcionat la cosa, eh?
Era un bon document.
Era un bon document.
Eh? Era un bon document i ja, també l'actitud de les persones, el respecte a aquest document, feia que no replantegessin coses, clar, a veure si trobaven escletxes o no les trobaven, no? Uh-huh. Home, doncs amb el matrimoni passa, penso, una altra cosa similar, no? És a dir, escolta'm, si nosaltres tenim clar què és el que volem, home, molt probablement no haurem de mirar el reglament mai més, no? Perquè a més, el reglament del matrimoni, bueno, hi ha diverses versions i demos un quart que ens posem a comparar-les totes, no? Uh-huh. És a dir, és el plantejament que es fa, i això sí que és important que en el viatge surti quin és el plantejament que tens davant d'aquest pas que anem a donar, doncs de passar junts la resta de la vida. I, sobretot, per ser feliços, eh? Que hi ha aquí... No sé si és perquè s'han fet masses acudits al voltant del matrimoni,
sí,
que arriba un moment que la imatge que queda és la dels acudits, no? Mm. No, anem a passar, si Déu vol, molts anys junts, mm-hmm, per passar-nos-ho molt bé.
És veritat que això del matrimoni, no?, sembla que estigui com que ja et quedes lligat per sempre i no es veu tota la part positiva de tenir algú que t'acompanya tota la vida.
Jo volia seguir amb el que deia el Jaume dels papers, perquè de vegades aquesta mentalitat, no sé si en sèrio o en broma, però hi és.
Mm.
Vull dir, molta gent, els papers. I, efectivament, és que el problema de fons és creure que els papers és el fonamental, quan els papers no tenen res a veure. Absolutament. Jo amb això no sé si heu vist la pel·lícula Brooklyn, aquest curs, és d'aquest any, no fa massa, no? I allà, doncs, la parella, no explico la pel·lícula, però ja sóc la parella, doncs, en un moment determinat, la noia tenia que allunyar-se uns mesos fora, i ell, casa't amb mi. Tenia 21 relacions, però no hi han conviscut. I ell, insisteixo, això no és exemplar des d'un punt de vista d'un catòlic, uh-huh, que ha de celebrar una cerimònia. Però és igual. És que molta gent no ha entès que el matrimoni és el compromís de pertenença. Això, uh-huh, és matrimoni. Els catòlics, els batejats, a més és un sacrament que el mateix dia, davant d'un testimoni, perquè es casen ells, el capellà no casa, casen ells, bueno, però això és pels catòlics, però el matrimoni és el compromís, és per tothom, el matrimoni natural és per tothom. Per tant, aquest donar valor al compromís, bueno, doncs, què passa amb aquella pel·lícula? Que aquest xicot, bueno, una visió que no la que sigui, diu, escolta, casa't amb mi, i vull que siguis la meva dona. Doncs no, doncs exigeix doncs tenir l'acte conjugal, però més que res, insisteixo, no, que, no ho poso com a exemple d'un cató, no, no, aquest és una persona, doncs no sabem si és agnòstic o no, que diu, jo vull ser el teu marit perquè vull que siguis la meva dona, i tu quan te'n vagis sàpigues que tens un marit aquí. Bueno, aquesta idea, la idea, insisteixo, que ningú confongui, estigui dient que no té res a veure. No, però la idea sí, que aquesta idea probablement s'ha d'aprofundir molt. Sí. Quan un... es casa, doncs, és el que deies tu de la cançó, que no veig res amb tu, que no trauria, veig,
no? Sí, res, escolta, tot m'agrada,
tot m'agrada. Jo vull ser el teu marit, jo vull que tu siguis la meva dona. Papers, em porten un bledo els papers. És que jo no és catòlic, no sé si sóc catòlic, no, jo vull que siguis... Aquesta idea del compromís se li ha donat tota la importància, perquè és l'essència del matrimoni. L'essència de l'amor humà.
Compromís també, diem, en el noviatge.
De cara a l'Estat també hi ha...
Això és a banda, això és a banda, però insisteixo...
No, uns papers,
no, no, no. A veure, per això dic que s'ha d'entendre que en aquest moment només comento una cosa, que evidentment una persona que sigui un catòlic i tal, doncs que es casen per l'Església, lògicament, i encara que es casin per lo civil, si és que hi ha aquest compromís, home, necessiten uns papers. Però això és a banda, Però el compromís a mi em sembla que s'ha de ressaltar, no?
És que si no hi ha compromís, no es pot estimar de veritat. Sense compromís, no es pot.
Però costa un munt ara que la gent es comprometi. Si hi ha anar a un curs d'anglès, a vegades diuen, ui, no sé si podré anar, i potser són 6 classes, no? Costa molt arribar a un compromís.
Potser perquè manca això de la cançó.
Sí, no? No, aquest ensegament, aquest...
Vull a tu. Ja està.
És que ara, o sigui, jo estava pensant, no? El tema s'ha perdut també el valor de l'espera. Avui dia, pues, la gent ho volem tenir tot, no? Clica en un botó, pum, en aquest moment que surti la pantalla, si clico el botó a l'ordinador, que em surti, no?
Sí, sí.
I això, doncs, dificulta que l'espera, pues, ens incomoda, no? Dificulta, pues, aquest procés de dir, abans, o també ara, hem d'estalviar per comprar un cotxe, o hem de, no sé, doncs, per tenir uns estudis, un títol d'una carrera o els estudis que fem, doncs hem d'estudiar i hem d'esperar uns quants anys. O per tenir un pis, doncs també doncs és un esforç, doncs, que requereix molts anys d'estalviar. I per tenir relacions sexuals, doncs també, doncs per casar-se, no? Dius, bueno, doncs m'esperaré, no? M'esperaré perquè seràs l'única persona amb la que he tingut aquesta experiència tan íntima d'entregar-me en cos i ànima. I ara... no es fa això. Ara els nuvis, pues, les parelles conviuen o viatgen junts o...
tenen relacions gairebé a la primera cita.
Clar, i això és veritat. M'explicava una noia, diu, vaig conèixer un noi molt maco, em va agradar molt, em va dir, t'acompanyo... estava de viatge, t'acompanyo fins a l'hotel. I va dir, ara em demanarà pujar a l'habitació. I es va quedar sorpresa perquè aquell noi no li va demanar relacions.
No li va demanar, imagina't.
Ni el primer dia, ni el segon dia, ni el tercer... I va resultar que era un noi, pues, amb una concepció cristiana de la vida, que volia fer del seu matrimoni algo únic, i ella era única també en el tema de la sexualitat, no?
Bueno, i s'han casat, Laura?
Són nòvios.
Són nòvios.
Són nòvios i estan...
Ara tenies que haver dit que s'han casat, però... Perquè...
no encara,
una pel·lícula,
no encara.
No, però escolta'm, permet... això que dius, no ho tenia previst dir, però... A veure, és que clar... és que això és molt
important. D'això no es diu gaire, d'això no en parlem gaire.
No, 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 però és que és molt important això, perquè això és una categoria. És a dir, precisament, no li demanes perquè dius, home, és que jo no vull esgarrar això. Demanar-li un noi a una noia, anar al llit, per dir-ho de manera així,
és
tan senzill que no té cap valor. Hi ha no 5 nois que demanarien, no, 50.000 nois.
Que
li demanarien
pel mòbil, per això.
No és un problema dir, ai, hi haurà 5 nois a Barcelona. Que 5? 50.000. Bueno, m'acabo d'inventar 50.000. Per tant, això no té cap valor. Quin valor té aquell que diu, no, és que jo, com que t'estimo, i vull que siguis la meva dona, quan siguis la meva dona. Vull dir, per tant, això sempre em recorda, doncs, us escriu, ara farem una llei de propaganda del Fert, un llibre del Vidal Quadras, que explica, doncs, de Bismarck, aquell canciller, diguéssim, alemany, pues, que la seva dona, doncs, es plantejava, diu, home, amb la quantitat de gent, de noies nobles, maques, atractives, que tu trobaràs, doncs, jo que sóc una provinciana i tal, i ell diu, home, per què no penses? Per què m'he disposat amb tu? Per estimar-te. La paraula és per estimar-te, com dient, perquè vull estimar-te tu, per això m'he casat, sí. Amb les altres no, les altres li faré hi-hi,
perquè el llibre es diu, no? Després d'amar-te, amaré, no?
No, amaré, només volia ressaltar que dic, amb aquesta frase vull dir que és que això té molt de valor. Uh-huh. I a vegades es banalitza. I aleshores, clar, quan les coses es banalitzen, doncs són banals.
Aprofitant això que esteu dient, llegiré un tuit que ens ha arribat al nostre Twitter, que es diu @associaciofert, on penjarem l'enllaç del programa, on també podeu comentar tot el que anem dient aquí a Ràdio Estel. Es diu Raül i ens diu: en aquesta etapa l'amor madura, diu referència al festeig, en aquesta etapa l'amor madura i la voluntat de la parella es prepara per voler estimar a l'altre. És a dir, que el que fem és preparar-nos per estimar-lo encara més. No? A vegades ens pensem que on més enamorats estem és quan som nòvios, i aquest comentari ens diu que no, que encara et prepares per estimar més i potser millor. Esteu d'acord amb això que diu en Raül?
Bueno, no sé el que vol dir, però et prepares, si el coneixes, saps el que li agrada. Uh-huh. I precisament, perquè clar, és una preparació no només pel matrimoni in genere, sinó per casar-se amb aquella persona.
En concret.
Que a més tu saps que li fa il·lusió això, o que li fa il·lusió una altra cosa. I per tant, clar, li has de fer feliç amb allò que li fa il·lusió. Si un té la il·lusió, doncs, de ser catedràtic de no sé què, i diguis, no, res, Deva, però no preparis oposicions. Tu el que has de fer és dedicar-te a la botiga i no sé què, al negoci, el que sigui. O sigui, no li canvis els plans. Si la seva il·lusió és ser catedràtic, si la seva il·lusió és... Bueno, doncs aleshores, per estimar-lo amb ell, doncs també és una bona etapa, és un bon moment. Perquè comences ja a dir, bueno, jo haig de ser marit de, o haig de dona, etcètera, d'aquesta persona.
Mira, hi ha un tema que és precisament això que comentàvem abans de l'esperar. No? Mm-hmm. Esperar no agrada, o sigui, francament.
No agrada ningú,
qualsevol
ningú,
cosa que s'hagi d'esperar...
Si fer, pots aprimar en 15 dies,
exacte.
No cal fer un règim un any.
Això de fer cua i esperar...
No. Ui, fer cua és terrible.
Exacte. Aleshores, és normal que això ens posi nerviosos i que no ens agradi, i que digui, bueno, si encara m'he d'esperar no sé quant de temps, no? I, a més, com que avui el tema no és tan fàcil, doncs potser aquest temps serà una mica llarg, no? Es necessita una motivació important, perquè, si no, el fet d'esperar és molt, molt agobiant, no? O sigui, s'ha de tindre una motivació, un per què ho estic fent, com tot. Deies, doncs, el que es prepara per unes opos, doncs ho fa perquè la seva il·lusió és passar-les, no? I llavors fa una sèrie de coses que van contra la naturalesa humana, com estudiar 18 hores diàries i coses així de salvatges, no? Home, per casar-se normalment tampoc necessitem fer totes aquestes coses exactament, però sí que ens hem d'estar d'unes altres, si volem fer les coses com ens hem proposat, i si també li volem facilitar a l'altre. O sigui, es demostra que s'estima quan saps que no la vols posar en una situació, doncs, que pugui fer malbé aquesta relació, no? Després d'això hi ha un tema que crec que sí afecta a l'essència, a la base del matrimoni, per tant s'ha de tindre una idea clara, i és la indissolubilitat. Mm-hmm. No? És a dir, és que és per sempre. Perquè si no és per sempre, no és matrimoni. Anem a veure. O sigui, diem les coses clares, perquè s'està barrejant la terminologia cada vegada ens mareja més.
Confon,
no?
Sí.
Exacte. Aleshores, és qüestió de dir, escolta'm, hi ha una sèrie de coses que només es poden fer o es poden projectar si es té en compte que això és per sempre i en sèrio. Passi el que passi. Perquè si no, bueno, doncs es comencem a nedar i guardar la roba. No hi ha ningú que hagi guanyat cap carrera de natació guardant la roba al mateix temps. Mai s'arriba a lloc. O sigui, arriba un moment que t'has de tirar. I t'has de tirar sense pensar... Bueno, sense pensar-t'ho, ja m'entens. El moment que tiren el tiro,
sí.
Llavors sí que t'hi has de posar. Però tu has
sense
pensat
por.
Bé.
Sense por.
Exacte.
Mirar si hi ha aigua primer.
Això com a mínim,
El moment que dius, bueno, hi vaig, i anem, no? Però, bueno, tot això s'ha de fer amb una base que és la de dir, no, és que això no. Això no és per 6 mesos, no és per 5 anys, no és ni tan sols per 10 anys. Perquè aleshores
per 50
un
i
començaria
més, no?
A preparar-se per quan hagin passat aquests 10 anys, encara que sigui molt de temps, a veure com ho faré quan s'acabi això, no? I això ja canvia la naturalesa d'aquesta relació. Vull dir que a vegades sembla que sigui un caprici, no? Que dius, home, i per què això és així? Avui dia s'està dient molt clar, com que avui dia la gent viu més, doncs resulta que un matrimoni són tres. Són tres. O sigui que quan has arribat a una tercera part podries canviar de parella i aleshores després una altra perquè és la proporció que hi havia, no? I la naturalesa humana, no.
Ara has de durar el triple amb la
vostè
dona,
perdoni,
no?
Però no. O sigui, això és per sempre...
Indissibilitat del matrimoni.
I aquest sempre no sabem mai el temps que és.
I precisament perquè el matrimoni és per sempre, gràcies a Déu, perquè si no seria com un... Ai, si em deixa, ai, si s'ho repensa, ai, si m'he equivocat, ai, si... No sé què, bueno. Doncs és molt important que el temps de noviatge sigui un temps molt ben aprofitat. I saber que el noviatge sí que el podem trencar. Perquè si veiem que després d'un any, de dos anys, aquella persona... tinc alguna sospita de que això... Tenim massa diferències, no anem a la una amb aquest tema que és fonamental, doncs trenca-ho. No, hi ha gent que comet l'error de... Bueno, ja canviarà. O ja el canviaré.
I no canvia.
I no canvia. No? Va pitjor, en tot cas.
És un error molt estès, aquest.
I si em quedo solter o soltera, i si no trobo ningú més, ja tinc, no sé, ja tinc 35 anys, per exemple, i si no trobo ningú més, és igual. Si aquella persona no et convenç, per raons realment de pes, que dius,
no quadrem
aquí no quadrarem, sí. I no, més val trencar i quedar-se solter. Que no passa res. Uh-huh.
Mai ha tingut tantes facilitats una persona soltera, tant home com dona, per viure com actualment.
Sí, i no passa res, no? I no
home,
passa res.
Això sempre deia la meva àvia, que és més val quedar-se per vestir sants que per despullar idiotes. O
sigui, no l'havia sentit aquesta... mai, però...
Era contundent,
en això. Hi ha gent també que es casa pues, per prestigi social, no? Si emparellem aquests dos jovenets, no? Ell i ell, aquestes dues famílies que s'avenen tant, de la mateixa posició social, quedarà molt bé.
I després tampoc quallaton, no?
No, o sigui, els teus pares que no s'hi fiquin.
Tria tu, que això és per tu, i al final la família...
O per diners. No, és que si em caso amb aquesta persona, pues, en fi, bueno, podré tenir, o podré comprar, o podré viatjar... Pues no, tampoc és un motiu. Perquè si fem amb això, pues, segur que no ens va bé.
Més val estar feliç a casa que infeliç en un ressort de 5 estrelles.
Exactament.
I encara que volia subratllar més el que ha dit la Laura, no per dir una altra cosa diferent, sinó perquè com que em sembla que és un tema suficient important, dir, a veure... aquest, el festeig és un temps de lleialtat, però no de fidelitat. I és el que has dit. Però convé dir-ho moltes vegades. Fins i tot de que la lleialtat et prepara per la fidelitat. Uh-huh. Una persona lleial, és aquella, si surts amb una noia, surts amb una. Però si pels motius que sigui t'agrada la nòvia del veí, pues, doncs potser l'has de deixar i anar per la bona nòvia del veí. A veure, no dic que això és el que s'ha deixat de fer.
Això és molt lleig, però bueno...
Sí. Estic esperant que ho arregli.
A veure, ho puc arreglar com vulguis, però he volgut dir una cosa que quedi ben clara, que és tan important allò que ha dit la Laura, tan important, que perquè quedi clar, que no, com dient, bueno, mira, jo tinc nòvio, i mira, jo ja veig que m'agrada més l'altre, però mira, és que com que ell...
No,
que has de ser lleial. Fidel no, has de ser lleial. I això és lleial... Fins al dia que els dius, escolta, doncs mira, saps què et dic? Que ho deixem perquè ara deixa'm-ho pensar. I tu ja t'ho has pensat. O no sé si t'ho has pensat, però sembla que ho has de pensar. I l'endemà, doncs, ja hi-hi-hi-hu-hu i tal. No passa res. Has fet el que hauries de fer. Ja potser fa un mes, si ho tenies ja pensat.
El que passa és que si després ho fas...
Que quedi clar... No, perdó, estem parlant...
De noviatge,
Estem parlant que precisament... I estic... Primer que per remarcar, en el viatge, lleialtat. Matrimoni, fidelitat.
Ara, en el matrimoni,
que
sí.
Que és la perseverança amb el temps. I per això, quan això és així, doncs estàs fent el que toca.
I un dels problemes que hi ha...
Ha quedat clar, no? Suposo que els lluem...
Ha quedat clar. Que si ja sents per alguna altra persona, que clar. Més val que siguis lleial, diguis la veritat...
Que no s'ha de fer habitualment.
I una causa de problemes és precisament que aquesta línia no estigui clara. Aquest passar del noviatge al matrimoni, si no està clar, si és una zona indefinida, aleshores no se sap si han canviat les normes o no han canviat les normes. Estem amb un noviatge prolongat. I això no és el mateix que el matrimoni.
Uh-huh. El que passa és que de noviatge n'hi ha com poc, no? Tothom els dos mesos ja estan vivint junts. És a dir, que sembla com que l'època aquesta de coneixença llarga o de converses llargues, que és una cosa que gaudim molt, aquesta, no li dediques aquesta, gaire temps.
Això és una llàstima que s'hagi perdut, perquè és igual que el que organitza un viatge amb temps. i planifica horaris de vols, i planifica rutes, i planifica pues, quins monuments anirem a visitar, i planifica pues, a quins hotels o quins hostals o quins tals ens allotjarem. I això fa molta il·lusió, i és una etapa molt maca per apreciar d'un viatge. I després gaudeixes del viatge, perquè l'has preparat amb molta anticipació,
amb molta il·lusió
i amb molts detalls. I quan espera aquesta fase del noviatge de parlar i de conèixer-es i de
d'anar amb amics,
intimar i de sortir i de passar-ho bé amb els amics i, pues, i de conèixer-es sobretot una a l'altra, pues és que t'has perdut una etapa fonamental.
I una etapa molt maca, no? Ho has precipitat, perquè per estar en una convivència ja tindreu tota la vida, si Déu vol. Però aquesta preparació, aquest xerrar, aquest dedicar hores a la parella...
S'ho perden, eh?
S'ho perden. Aquest és un consell, que ho aprofitin bé, aquest temps de coneixença, que tinguin converses llargues i que es coneguin realment. Estem acabant el temps de tertúlia. No sé si voleu fer algun afegitó
al tema. És difícil.
Heu dit moltíssimes coses, eh?
Jo crec que... Però sobretot jo la línia de no banalitzar.
No banalitzar.
Ja que hem tocat aquest tema de la sexualitat, no banalitzar. No banalitzar, perquè precisament la fidelitat que estàvem parlant fa un moment fa referència fins i tot al matrimoni, que és el compromís de pertenença. I que, per tant, un es casa precisament per viure l'amor en plenitud, sense cap limitació. No hi ha cap limitació en la sexualitat. Cap limitació. Cap limitació dintre de la natural. Ja en parlem algun dia.
Sí, a vegades parlem de la sexualitat.
Ja en parlat,
ja,
jo no aprofundir.
Sí,
no? Però vull dir que la idea és dir, per això, bueno, doncs aleshores... sí que s'ha de tenir doncs, una mica de cura, perquè, clar, doncs, el cos té aquest atractiu, i, per tant, si els novis doncs, no posen mitjans, doncs, de vegades passa el que passa. Clar. De vegades no els posen perquè no els volen posar. Però, a vegades, inconscientment, doncs, una mica un per l'altre es deixen portar, no? I, aleshores, no afavorir situacions... Home, que dius, home, és que se'n van de viatge junts, i no, si l'habitació estarà al costat, bueno, doncs, mira, és molt complicat, etcètera, etcètera. No donar facilitats a que passin coses.
Molt bé.
No he donat exemples perquè tothom entén el que vull dir, no?
Sí, amb aquesta darrera aportació de l'Aureli, doncs nosaltres hem arribat al final de la tertúlia. Ara farem l'entrevista. Nosaltres acomiadem de moment a la Laura Sánchez, en Jaume Pujol i a l'Aureli Villar. Moltes gràcies a tots tres i ens retrobem la setmana que ve aquí a Ràdio Estel.
Bona tarda.
Gràcies. Final del programa és el moment de l'entrevista i avui parlarem amb José María Contreras. José María Contreras és biòleg, pedagog i ha fet el programa de desenvolupament de directius de l'IES. Actualment es dedica a la formació de directius d'arreu del món i també fa conferències. Té 12 llibres publicats i col·labora en diferents mitjans de comunicació. Entre les publicacions destaquen llibres sobre el festeig com El conocimiento del otro, el noviazgo o sobre la convivència de la parella amb pequeños secretos de la vida en común. Per tant, és tot un especialista que escriu sobre temes de matrimoni i educació i ens acompanya avui aquí al Paraules d'Amor a Ràdio Estel. José María Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy tenemos un programa dedicado al noviazgo y hemos visto que usted precisamente tiene un libro que se llama El conocimiento del otro, el noviazgo. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro sobre esta etapa?
Bueno, pues porque yo creo que en el matrimonio lo que está pasando actualmente, una de las grandes cosas por las que fracasan tantos matrimonios es porque no hay noviazgo. Uh-huh. Entonces, al no haber noviazgo, el conocimiento es muy pequeño y quien está dando realmente la formación, el conocimiento de lo que es el noviazgo son los programas del corazón. Y los programas del corazón, lo que están diciendo, programas, revistas, películas, etcétera, lo que están diciendo es que el corazón, perdón, el noviazgo es un sentimiento. O sea, que el noviazgo son mariposas en el estómago. Uh-huh. Y mientras esas mariposas duran, pues entonces todo va bien. Y cuando esas mariposas desaparecen, entonces lo que significa es que se ha terminado el amor. Eso es absolutamente falso, no tiene nada que ver con el amor, pero eso es lo que hace que muchísima gente fracase porque están siguiendo esa teoría.
Uh-huh. La teoría de las mariposas, que las mariposas se van, él se queda, y con el que se queda, ¿cómo lo gestionamos? ¿Podemos volvernos a enamorar una y otra vez de nuestra pareja?
No, vamos a ver, es que el querer a la persona, querer, uh-huh. Es un trípode. Entonces, querer tiene que ver con sentimiento, no con sentimentalismo mariposa en el estómago, sino sentimiento, inteligencia y voluntad. Entonces, la mariposa es el proceso de enamoramiento. Uh-huh. Y entonces, ese es un buen momento para empezar a querer, para conocer al otro, es un momento ilusionante para empezar un camino que dura toda la vida. Uh-huh. Pero claro, ese proceso del enamoramiento, esa sensación desaparece, claro. Antes o después desaparece, y no tiene nada que ver con la voluntad. Es decir, a mí me gustaría que no hubiera desaparecido mi enamoramiento con mi mujer, pero de hecho desaparece, pero crecen otras cosas muy positivas.
Da paso a algo más positivo, claro.
Pero eso desaparece. Entonces, ¿qué luego ocurre? Que si decimos que eso es el amor, cuando eso desaparece nos lo cargamos, pues entonces que no sabemos lo que es el amor. Y si no se sabe lo que es el amor, pues entonces meterse en un noviazgo, matrimonio, etcétera, es un lío.
Claro.
Y eso es lo que está pasando, que estamos llamando amor a lo que no es amor, porque el amor es un trípode, que es
sentimiento, inteligencia
y voluntad. Cuando los sentimientos, no solamente estos que hablo de las mariposas, que esto es más bien sentimentalismo, sino cuando no funcionan de verdad el sentimiento de agradecimiento, el sentimiento de culpa, el sentimiento de ilusionante, cuando eso no funciona, pues hay que echar mano a la inteligencia y la voluntad. Entonces, la inteligencia es para decir qué tengo que hacer para seguir queriendo, y la voluntad es hacer eso que tengo que hacer para seguir queriendo.
Uh-huh.
Si realmente yo creo que cuando termina las mariposas en el estómago ha terminado el amor, entonces, bueno, pues
mal vamos.
Aparte de llamar amor a lo que no es amor, es que cuando te encuentre otro o otra, te va a pasar lo mismo con otro igual, con otro igual, porque ese es un procedimiento, los sentimientos esas de las mariposas sigue la ley de los rendimientos decrecientes, que es esta ley que dice que si un día como langosta me gusta mucho, pero que si estoy 5 meses comiendo langosta, ya la cosa cada vez gusta
menos. No nos gusta nada.
Pues igual, es decir que cuando miro me gusta, cuando estoy me gusta, pero en esta vida los sentidos llegan al acostumbramiento, porque siguen esa ley. Es decir, eso no lo puede cambiar nadie.
Nadie, claro.
Y eso va a pasar con todo. Pero es que eso no es querer. Eso es una pregunta muy frecuente entre los novios, sobre todo en las chicas, que te dice, ¿estás enamorado? ¿Es querer? No.
Estar enamorado no es querer.
Uh-huh. Estar enamorado no es querer. Querer es querer el bien del otro. Y eso, en el transcurso de una vida, muchas veces exige sacrificio. Por tanto, cuando uno... esto de las mariposas no tiene nada que ver con todo esto.
Uh-huh. Querer al otro, y lo que nos decía, supone un esfuerzo. Estamos como poco dispuestos a veces a este esfuerzo. Decíamos que no tenemos paciencia en la tertulia, que no tenemos espera, que todo lo queremos rápido. ¿Eso es lo que ha hecho perder el noviazgo, que la gente se precipita? ¿Nuestra poca paciencia?
Sí, pero sobre todo no saber tampoco qué tipo de amor es el amor de pareja.
No tenemos ejemplos de amor.
¿Cómo?
No tenemos ejemplos, quizá. ¿Cómo es que no sabemos cómo es?
Vamos a ver. El ser humano tiene dos tipos de amores. Unos amores que puede perder, otros amores que no puede perder.
Uh-huh.
Es decir, y esos son amores distintos. Es decir, que uno es muy difícil, una persona sana psicológicamente, que pierda el amor a sus hijos. Es decir, aunque uno diga, hago el firme propósito de
dejar de querer,
de no querer a mis
claro.
hijos, no puede.
Uh-huh.
En cambio, hay otros amores que sí puede uno perder, que son en los amores que pueden entrar o que entran las mariposas. Entonces confunde uno el bienestar y las mariposas con el amor. Y estos amores, la persona, son fundamentalmente tres. El amor a Dios, el amor uh-huh. a la pareja y el amor al trabajo. que son muy iguales. O sea, una vocación que tiene una persona, una conversión, pues una emoción tremenda, etcétera, parece que no le cuesta, un enamoramiento, un trabajo nuevo, ¿y dónde vas a trabajar? Aquí, mira qué bien, tal. Con el tiempo, esa especie de mariposa va desapareciendo, y entonces uno tiene que construir el amor. O sea, uno tiene que realmente querer eso, ¿no? Es decir, que... Y entonces ese esfuerzo que algunas veces cuesta, el seguir en la misma empresa, el seguir con la misma religión, el seguir con la misma pareja, que algunas veces cuesta porque es mucho más emocionante que otra vez te vengan mariposas con otro, pero es un emocionante a corto plazo.
A la larga pasará lo mismo, ¿no? Claro.
¿Eh?
A la larga seguirá el mismo proceso que con la primera.
A la larga exactamente lo mismo, es un fracaso, es decir, ese es el tema del fracaso. Cuando la gente dice que los hay... Y a mí me vienen y me dicen, es que yo me dejo llevar por el corazón solo y tal y cual. Bueno, pues mire usted, eso es un fracaso, porque el amor tiene que ver con la libertad humana. Y la libertad humana se ejercita mejor, la cosa antes de pasar por el corazón, tiene que pasarla uno por la cabeza.
Por la cabeza y el corazón. Inteligencia y voluntad, como usted nos decía.
Sí,
¿no?
Sí,
este trípode.
Inteligencia y voluntad. Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer para seguir queriendo y hacerlo? Es decir, claro, hay mucha gente que dice, es que es muy aburrido, porque yo para seguir queriendo lo que tengo que hacer es llegar a mi casa pronto y bañar a los niños. Pues mire usted, es que eso es querer. Uh-huh. Ahora, si usted lo que quiere no es querer, sino es sentir, es una especie de estar en una nube y tal, eso dura muy poquito y además se va enseguida. Y eso es lo que pasa a mucha gente. Hay mucha gente que cambia tanto de pareja porque no se enamora del otro, de la otra. Están enamorados de estar enamorados.
De la situación, claro.
Claro, lo que quieren es el sentimiento. El otro día leí una entrevista, no me acuerdo dónde, de un, no sé, un cantante, un actor, no sé, decía, a mí en una relación lo que me gustan son los primeros tiempos.
Digo, claro.
Mira qué listo. O sea, mira qué listo es este. O sea, lo que le gustan son las mariposas. Y una vez que termina la mariposa... Hasta luego, Lucas, ¿no? Pues eso es lo que está pasando.
La persona es secundario, lo que le gusta es la situación que está viviendo.
Claro, y eso es lo que está pasando, y por eso hay tantísimos fracasos. Luego, otro tema muy importante que está pasando es la sexualidad en el noviazgo. Está pasando, no tanto como la gente dice, porque hay muchísima gente que no tiene sexo en el noviazgo, aunque parezca mentira.
Pero no lo dicen tanto y por eso no se habla tanto del tema.
Claro. No es políticamente correcto, pero claro, la sexualidad en el noviazgo, ¿qué ocurre? Un noviazgo es coherencia, confianza y compromiso.
Coherencia, confianza y compromiso.
Y compromiso. Es decir, se empieza coherencia. Es decir, yo conozco a una persona, ella me conoce a mí, yo digo que a mí me parece importante esto, ella dice esto y yo voy viendo... si realmente ella vive los valores que dice que tiene, los no valores, etcétera, todo este tema, ¿no? Entonces, eso hace que mientras este tiempo pasa, pues entonces lo que ocurre es que yo se lo digo a mis amigos, mira, mi novia me ha dicho esto, la chica con la que salgo, mi novio me ha dicho esto, se comenta. Pero llega un momento en que si realmente lo que estamos viendo nos gusta, pues entonces pasa a una confianza. Y entonces ella se comenta menos con la gente que a uno le rodea, incluso con los padres, sino que se va teniendo confianza y la confianza en el tiempo genera un compromiso. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Me gusta un niño, me gusta una niña, empiezo a salir tal, y al poco tiempo me voy a la cama con él. Con lo cual, eso, ese irse a la cama ha generado un compromiso, fundamentalmente en la mujer, porque el hombre es vista, cuerpo, corazón. O sea, y la mujer es vista y otros sentidos, corazón y cuerpo. Es decir, la mujer entrega. Para entregar el cuerpo tiene que entregar el corazón.
Muy bien, pues con estas palabras tan importantes, es que estamos llegando ya al final de la entrevista y la verdad...
Bueno, voy a terminar este razonamiento.
Sí, diga.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si realmente existe esa sexualidad, pues entonces a una persona que la conoce desde hace un mes, con la cual todavía no tienes ni confianza, ya estás incapacitado para dejarla, porque la sexualidad produce, sobre todo en la mujer, por la entrega del corazón, produce una incapacidad para dejar al otro, sobre todo si es la primera persona con la que tiene relaciones. Y entonces, esa incapacidad le hace que muchas veces lleguen al matrimonio.
Uh-huh.
Pero como ocurre con el esparadrapo, que te lo ponen muchas veces y eso se va desgastando,
claro.
Pues claro, llega al matrimonio y entonces...
Ya no pega.
A base de esto, pues llega un momento en el que esa niña que era incapaz de dejar a su novio, pues entonces deja, aparentemente con mucha paz, a su marido.
Muy bien, el razonamiento. Pues muchas gracias, José María Contreras, por esta entrevista. Buenas tardes.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y cuando queráis, ¿de acuerdo?
De acuerdo, hasta luego. Doncs amb l'entrevista hem arribat al programa, fins al final del programa. Donem les gràcies a l'Associació FERT i al Mario Ramírez, que ha estat el nostre tècnic, i ja sabeu que ens tornem a retrobar el dimarts que ve aquí a Ràdio Estel. No hi falteu.